Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb quatre novetats que ens arriben al Cines Olot, totes d'elles, dir-ho, molt recomanables, i a més una nova sessió de Cineclub.
També jugarem a les pel·lícules. Diàlegs perduts us porta una escena i tres pistes per endevinar el títol que us hem triat per avui.
Ja us vàrem anunciar també que bufaríem les espelmes amb una actriu que ara ja està retirada, però que en el seu moment ens va fer cantar molt.
I la nova secció d'avui és la que us parlarà d'un llibre de cinema que us pot interessar i que ja podeu trobar al mercat.
I encara ens quedarà temps per parlar dels premis del Festival de Sant Sebastià, un abans del que serà Sitges, que ja és aquí a tocar.
I ho tancarem tot plegat amb el concurs. Començarem, com sempre, amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. Ens ve justament del món dels esports. Aquesta setmana la gimnasta Simone Veil, que es va retirar en plena celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio per no suportar la pressió a la que es veia sotmesa, ha declarat en una entrevista que l'origen de tot plegat són els abusos sexuals que suposadament li va infringir Larry Nassar, coordinador mèdic durant 18 anys de l'equip de gimnàstica dels Estats Units i que Simone ja havia denunciat l'any 2018.
Quina és la idea? Denunciar una vegada més i no ens en cansarem les pràctiques abusives de persones, concretament homes, que treuen avantatge de càrrecs i situacions per sotmetre dones en edats tan crucials i decisives com són les professionals d'un esport, la gimnàstica, moltes d'elles adolescents o molt i molt joves. A partir de tot això, què us recomanem? Atlet A, un documental que ens parla precisament de la pràctica habitual d'abusos sexuals dins el món de la gimnàstica als Estats Units. És un treball d'investigació fet per diversos periodistes i que podeu veure a la plataforma Netflix.
Diàlegs perduts.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho tu hermano? Dímelo, te rompo la cara.
No lo sé, mamá.
Mira el sombrero del señor Biondi.
¿Qué le pasa?
Ayer estuvo en el cine. Fíjate qué pestazo. ¿Y sabes quién ha sido? El redomado sinvergüenza de tu hijo se puso a mear desde la galería y debajo estaba el sombrero del señor Biondi. ¡Tres escudos! ¡Me ha costado tres escudos!
¡Estoy seguro que no ha sido él! Ha puesto algo a que fueron sus amiguitos.
¡Sus amiguitos! ¡Estamos como siempre! ¡No defiendas a ese gamberro! ¡Que va de mal en peor! ¡Son dos granujas!
Bé, ja ho escolteu, avui ens visita la secció Diàlegs perduts. Recordeu que es tracta d'endevinar el títol d'una pel·lícula. Per fer-ho, heu escoltat ara per primera vegada una escena d'aquesta pel·lícula i nosaltres us hi afegirem tres pistes.
Ja us vàrem dir que al final del programa, quan fem allò del concurs, us donarem la solució i sabreu si l'heu encertada o no. Anem per la primera pista. La pel·lícula està dirigida per un director que va néixer l'any 1920 i per fer-la, exceptuant dos personatges, la resta està interpretada per actors i actrius no professionals o procedents de teatres de províncies o del mateix Music Hall. Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona. Lleváis meses en Lesbos. Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Qué cerca está Turquía, ¿eh?
¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos?
Hasta 3.000.
Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más.
La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos.
Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Óscar. Vámonos.
¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo?
Thank you. Ens arriba Mediterráneo, la primera novetat, una de les seleccionades preseleccionades per anar als Oscars. Recordem que les altres són Madres Paral·leles i El Buen Patrón, i que precisament sabrem, sortirem de dubtes, sabem aquest resultat d'aquí finalment, és la seleccionada el proper dimarts 5 d'octubre. Està basada en fets reals. De fet, el que escolteu i els noms fins i tot a tots us sonaran. Neix a partir del viatge que van fer al seu moment Òscar Camps i Gerard Canals, aquests dos socorristes de Badalona, després de veure una fotografia que va donar la volta al món i que va colpir a tothom, la del nen Ailán mort en una de les platges del Mediterrani. I aquí va ser i és el punt de partida de la creació de l'organització Open Arms, que fins a dia d'avui intenta salvar de les aigües del Mediterrani persones que arrisquen la vida fugint de guerres i de conflictes. El repartiment per aquesta pel·lícula és espectacular: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo i Sergi López, entre d'altres. I el director és Marcel Barrena, quarta pel·lícula després de Emergo, Montpetit i 100 metros.
He visto a Jesús, ha venido a mí. Soy su esposa, ¿no? Jesús me hizo esto.
¡Son estigmas!
Jesucristo ha elegido a nuestra hermana...
Santa Benedetta.
Benedetta, ¿me ve desesperado por creer en ese milagro?
Me parece que usted no lo admite.
¡Acogedme! ¡Acogedme!
¿Cómo te llamas?
Sor Benedetta, ¿y tú?
Bartolomea.
Casi me caigo.
¿Sor Benedetta?
Dios ha puesto a esta joven en tu camino. Hay que manejarla con mano dura, la cual no tengo. Dios te guiará.
¿Bartolomé ha hecho algo para molestarle?
No.
¿Siente algún tipo de afecto por ella?
Lo que está pasando es blasfemia.
Quien debe saberlo ya lo sabe.
Si es culpable de la blasfemia de la que se le acusa, arderá en la hoguera. Las acusaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
Los caminos de Dios son misteriosos, pero Él me ordena que cumpla su voluntad.
Confiéselo todo.
¡Sacrilegio!
Renuncia a tus fantasías. ¡Confiesa!
Los designios de Dios son inabarcables. Quizá hizo que entrara en éxtasis. O quizá...
Doncs vinga, seguim amb productes importants. Segona novetat, Benedetta, que es va presentar internacionalment al Festival de Cannes i aquí en el nostre país es va estrenar a Sant Sebastià i que ara arriba a les pantalles de totes les sales. Parlàvem la setmana passada de Clint Eastwood, als 91
sí,
anys,
sí,
i que encara es posa davant i darrere de les càmeres, en aquest cas només al darrere, però Paul Verhoeven en té 82, per tant també és un d'aquells grans
veterans,
autors veterans, que estrena aquesta història, que també és real, com l'anterior, com Mediterráneo, és una història real, d'una dona a la Itàlia del segle XVII. Està basat en un llibre de Judith C. Brown que es titulava, o es deia, es diu Sor Benedetta entre Santa i Lesbiana, i explica la història d'una monja que viu sacsejada per unes visions entre religioses i eròtiques i que inicia una relació amb una altra de les residents de les monges que viu amb ella en el convent. Al repartiment hi trobem a Virginie Efira, que ja va treballar amb aquest director en la pel·lícula El, Lambert Wilson, Daphne Patakia i Charlotte Rampling, un nom també mític del cinema, que sota la direcció d'aquest director, com deien, Paul Verhoeven, autor de, entre d'altres, Instinto Básico, Showgirls o la que hem dit El, han hagut d'afrontar algunes crítiques importants i que, sobretot per la duresa de la història, quan ell, tant a Cannes en la roda de premsa com a Sant Sebastià i amb entrevistes que ha donat, diu que no s'ha inventat res, que senzillament és l'adaptació d'aquest llibre, que és una història real i que, per tant, si explica el que va passar, no sé a què ve tot aquest escàndol.
Bé, però quan ajuntes Església, monges, erotisme i lesbianisme,
exacte,
era inevitable que acabés havent-hi crítiques cap a aquesta
pel·lícula.
¿Qué iba yo a traicionarte?
Todos tenemos secretos. Aún no he descubierto los tuyos.
El mundo se está rearmando demasiado rápido. Y 007.
Necesito tu ayuda. Solo puedo confiar en ti.
El mundo ha avanzado, comandante Bond.
¿Eres una doble cero?
Hace 2 años. Tú a lo tuyo. Si te interpones en mi camino, te meto una bala en la rodilla.
Creía que congeniaríais.
¿Nombre?
Bond. James Bond.
Así que no estás muerto.
Q, te he echado de menos.
Es el activo más valioso que tiene este país. Si ves que pierdes el control...
No voy a perder. El control.
James, lo dejaste todo por ella.
Doncs vinga, entrem en el terreny de la ficció i l'acció pura i dura.
Aquí cosa real no, eh?
No, aquí tot no ho proveu a casa, eh? El que fan en aquestes pel·lícules. Estem parlant de Sin Tiempo para Morir. Una mica més i no ens arriba. Pel·lícula que bé, ja s'havia d'estrenar, però vaja, amb tota la Covid, etc. Doncs sí, ha costat. És la pel·lícula número 25 de la saga James Bond, de l'escriptor Ian Fleming, i la última que interpreta l'actor que l'ha protagonitzat en les últimes 5 pel·lícules, que és Daniel Craig, que al seu moment... Digues, digues.
La pel·lícula s'havia de titular en principi originalment Bond 25, o Bond 25, i al final crec que Daniel Craig va ser un dels que va insistir de dir, poseu un altre títol.
És que a més no lligaria amb la saga, no? Per molt que sigui 25, no. En fi, són sempre aquests títols i aquestes bandes sonores i que són tan pròpies de la pròpia saga. Mm. Al costat de Craig tenim a Rami Malek, que ell, recordem que va tenir l'Oscar per Bohemian Rhapsody i que l'havíem vist a la sèrie també, ara em surt Jo Robot, em sembla
sí,
que és,
Jo
Robot, que sí?
Jo Robot, exacte.
Ralph Fiennes, Naomi Harris i Ana de Armas, entre d'altres. El director és Kari Yoshi Fukunaga, va guanyar l'Emmy a millor director per la sèrie True Detective i ara aquí doncs s'ha posat qualsevol director que es posa en una pel·lícula de James Bond, sabem que les exigències són molt altes. Mm-hmm. És l'oportunitat, com dèiem, per veure per última vegada l'actor Daniel Craig fent el personatge de Bond després de 15 anys, bé, clar, han anat passant, i 5 títols. Tothom, ara una mica la pregunta és qui serà, no?, el proper actor que donarà vida a Bond. Actor, i s'ha estat discutint si actriu o no, i bé, això és un debat que ara no entrarem perquè no acabaríem el programa, però vaja, de moment el que ja ha dit la productora és que tranquil·litat, que fins l'any que ve no s'hi posaran.
Sí, i el que és veritat és que una mica com a retrat del que és el final de la trajectòria de Craig, l'argument també ens presenta un home que està retirat, que pràcticament ja no fa res, però que una última missió de dir, escolta, m'ho hauries d'ajudar perquè hi ha hagut un secret, ja tenim un nou argument.
El que és cert és que també hi ha un altre tema, dèiem que ha estat evidentment, s'ha retardat l'estrena,
sí.
I ara se li ha posat com molta pressió, perquè es parla de que aquesta pel·lícula ha de ser la que marqui el retorn al cinema, no? Fins i tot he vist titulars que deien, Sin Tiempo para Morir té 2 mesos per aixecar la taquilla, mm-hmm. Perquè és veritat que després de la pandèmia i tot, i no tot arreu, aquí fa més temps que podem anar a les sales, però a altres països no tant, s'espera que també porti una pel·lícula com aquesta una altra vegada el retorn a gent que encara no ha trepitjat el cinema.
Sí.
Truc, venes, truc i retruc.
Uala! Ha sigut fantàstic, Ella!
Doncs això no és res. Hauries d'haver vingut al circ.
Benvinguts al món de la vela i els seus amics.
Bingo! Muntarem el nostre propi circ. El Circ del Sol.
Visca!
On l'amistat és per sempre.
Us hi apunteu?
És una superidea.
Ets la meva millor amiga, Ella.
Fins que tot canvia.
Com va? Sóc en Johnny. Sóc de la ciutat.
És el que penso que és...
Dels creadors de Romeo i Julieta.
Tens una Victor Supreme?
Sí, oi? Doncs té, prova-la.
Fantàstic!
Uah! En Henry és el meu millor amic.
La màgia és de nens petits.
Pareu de dir-me amb qui de jugar.
Efectivament, com diu aquest personatge, la màgia és dels petits, doncs acabem amb un producte per als més petits de la casa. És una producció de cinema infantil que ens ve de Noruega. Ja veureu que no és l'única. Properament ens vindran més d'una producció
noruega. I últimament ens
noruega.
Han vingut més d'unes, de nòrdiques, que durant uns anys no en teníem tantes.
Aquesta pel·lícula està dirigida per Atel Sauber-Barsklet i Frank Mosvold, que ha necessitat de 8 guionistes.
Déu-n'hi-do, eh?
Perquè és una adaptació al cinema d'una sèrie de televisió molt popular entre els preescolars d'aquell país, és a dir, que és una sèrie molt seguida pels més petits, que porta per nom Ella Vila Bingo, és a dir, una expressió que la protagonista fa servir quan està molt contenta o té una idea meravellosa, i en aquest cas l'aventura és organitzar un espectacle de circ per al seu millor amic Henry, però arriba al barri un nou veí i allò que passa, sempre té unes idees pròpies i unes coses per innovar i per tant provoquen una aventura. Una història curta de 79 minuts per passar-ho bé, com dèiem, amb els més petitons. I veiem amb això com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim dos doblets, Sin Tiempo para Morir amb No Respires 2 i La Vella i el Circ Màgic amb Cray Macho, de Clint Eastwood, i després cinc sales en el que en cada sessió hi ha la mateixa pel·lícula i únicament aquella pel·lícula. Sin Tiempo para Morir, Mediterráneo, Benedetta, Dune i Mai Chabel.
Prenem nota també que per avui tenim una nova sessió de Cineclub Olot, amb la projecció de Net del director Leo Carax, amb els paràmetres clàssics d'una comèdia musical. Noi coneix noia i s'enamora. Aquesta pel·lícula, de fet, que va enlluernar Cannes, estarà protagonitzada per Adam Driver, interpretant el paper d'un monologuista còmic, i Marion Cotillard, el d'una diva de l'òpera. Anet la podeu veure avui mateix a 9:45 del vespre al cinema Olot. I per últim dir-vos que el proper dijous 7 d'octubre la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Dune.
Diàlegs perduts.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho tu hermano? Dímelo, te rompo la cara.
No lo sé, mamá.
Mira el sombrero del señor Biondi.
¿Qué le pasa?
Ayer estuvo en el cine. Fíjate qué pestazo. Sí, sí, ¿y sabes quién ha sido? ¿Eh? El redomado sinvergüenza de tu hijo se puso a mear desde la galería y debajo estaba el sombrero del señor Biondi. Tres escudos me ha costado, tres
Estoy
escudos.
Estoy seguro que no ha sido él. Ha puesto algo a que fueron sus amiguitos.
¡Sus amiguitos! ¡Estamos como siempre! ¡No defiendas a ese gamberro, que va de mal en peor! ¡Son dos granujas!
Hem escoltat novament el tall de la pel·lícula que heu d'endevinar avui. Recordeu que amb aquest tall i les pistes que us donem heu de saber quin títol hem triat. Anem, si et sembla, per la segona pista?
Va, vinga. Carregada de premis i nominacions, la pel·lícula va ser considerada per majors de 18 anys en la majoria de països. A Rússia, fins i tot, li van censurar dues escenes. Mentre que, curiosament, Espanya va ser l'únic país que la va catalogar apta per tots els públics.
Mira-ho tu.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem a bufar espelmes amb una actriu que tots recordem a l'hora de parlar dels musicals que van donar la volta al món i que avui celebra 86 anys d'edat.
Just you wait, Henry Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light.
Efectivament, el dia 1 d'octubre de 1935 naixia a Surrey, Anglaterra, Julia Elizabeth Wells, a la que tots coneixem amb el nom artístic de Julie Andrews.
Era filla d'un mestre i d'una professora de piano. Gran part de la família estava relacionada amb l'espectacle i concretament amb el music hall. No és d'estranyar, doncs, que amb només 10 anys, la petita Julie, que va aprendre ballet a l'escola d'una tieta seva, comencés a aparèixer en revistes musicals al costat dels seus pares.
Very ancient saying, but a true and honest thought, that if you become a teacher, by your pupils you'll be taught.
Amb només 19 anys, debuta a Broadway amb l'obra El Novio i posteriorment fou l'estrella principal de dos coneguts musicals, My Fair Lady i Camelot. Després d'aquests èxits, Julie Andrews debuta a la televisió on intervé en algunes sèries i protagonitza un telefilm musical sobre la Ventafox dirigit l'any 1957 per Ralph Nelson.
Un any clau en la carrera d'Andrews va ser el 1964, després que fos rebutjada per manca d'experiència. Per interpretar el paper principal a la gran pantalla de My Fair Lady, que finalment varen donar a Audrey Hepburn, Julie va interpretar una comèdia musical en la que Disney va posar tot el seu talent i imaginació. Atenció, perquè era el debut al cinema amb Mary Poppins, que va aconseguir 13 nominacions, en va guanyar 5 i va convertir Julie Andrews en l'estrella del moment.
Momento, por favor, mira el pajarito. ¿Qué ha sentido usted, Mary Poppins, al ganar la carrera?
Ah, pues yo.
¿Estará muy satisfecha?
Sí.
¿Le gusta que salga su foto en los periódicos?
Naturalmente, me encanta.
Es usted la ganadora más bonita que he conocido.
Oh, gracias, pero yo...
No encuentra palabras para describir su emoción, ¿verdad?
Oh, no, no, nada de eso, por favor. Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Bert?
Anda, dísela.
De acuerdo.
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake.
Aquell mateix any intervé a l'Americanización de Emily i l'any següent torna a la primera plana artística amb Sonrises i Làgrimes de Robert Wise i al costat de Christopher Plummer i Eleanor Parker. L'actriu va tornar a ser nominada als Oscars d'interpretació. No ho va guanyar. Potser per això la seva carrera va quedar una mica encasellada en registres de comèdies dolces i ensucrades i que la perjudicaven a l'hora de valorar treballs en altre tipus de papers.
De fet, això amb certs actors o actrius passa. Molt de Hollywood, de Disney, per entendre'ns, sí. Els hi passa. Malgrat tot, fins als anys 70 no va protagonitzar títols com Hawaii, de George Roy Hill, Cortina rasgada, d'Alfred Hitchcock, Millie, una xica moderna, també de Roy Hill, L'estrella, novament, de Robert Wise, i Darling Lily, de Blake Edwards, que era el seu marit des de 1969.
Oh, perdona, no puedo remediarlo, ya lo ves. Me gusta reír y me hace gracia.
Jane, no te rías, vas a hacer que se ponga peor. Y me parece que ya está muy grave.
Hay que poner una cara muy seria. La última vez tardamos 3 días en conseguir que bajara.
Reír no más. Hasta reventar. A mí reír. Me gusta descansar.
High on a hill was a lonely goat herd. Lay, lay, lay.
T'he de dir que l'escena aquesta que escoltàvem de Mary Poppins, que sí. Era quan riuen i pugen tots...
I s'aixequen cap al sostre.
És de les que a mi m'agraden sí. Més, i a més que no pots evitar riure perquè és molt contagiós aquell riure. Havia citat uns quants títols de diferents directors, la factura artística de tots ells era molt notable, però els resultats econòmics varen ser una mica més aviat fluixos. Tot plegat va provocar la retirada momentània, això sí, de l'actriu a la gran pantalla l'any 1970. Va continuar treballant, però, en espectacles musicals i, sobretot, a la televisió, on tenia un programa propi titulat La Hora de Julie Andrews.
Al cinema tan sols se la va recuperar en títols com La Semilla de Tamarindo i Diez, la Mujer Perfecta, o altres dirigits pel seu marit, com dèiem, Blake Edwards, com Sop o Víctor i Victòria, pel qual va ser nominada novament a l'Oscar d'interpretació i aquí el que va guanyar va ser un Tony en la seva versió teatral. Lamentablement, una operació de cordes vocals la va obligar a deixar l'obra i va ser substituïda per Raquel Welch. L'obra va aguantar en cartell un mes.
It's supercalifragilistic, expialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilistic, expialidocious.
Qui no l'ha cantat, aquesta, eh?
I
qui
tant
no,
que
qui
sí.
No l'ha cantat? Dèiem, en els darrers compassos artístics, aquesta actriu Julie Andrews es va dedicar a escriure llibres infantils. L'any 1999 fou nomenada Dama de l'Imperi Britànic i en el cinema va posar algunes veus a pel·lícules d'animació de tota la saga Guru. Recordant tota la seva trajectòria, avui hem bufat aquestes 86 espelmes que celebren l'aniversari de Julie Andrews per molts anys.
He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me out to tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
But that's going a bit too far, don't you think?
Indubitably.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua. Llibres de pantalla.
Doncs vinga, obrim una nova secció que ens apropa a les novetats editorials que apareixen al mercat al voltant del cinema. Un cop al mes us comentarem el llibre de cinema que podeu trobar a les llibreries.
Inaugurem doncs la secció i ho fem amb el llibre titulat Política de los actores, de l'escriptor Luc Mollet. Editat per l'editorial Atenaica, l'autor del llibre, com dèiem, Luc Mollet va ser un cineasta, crític i professor de cinema, articulista de la revista Cahiers du Cinéma, en plena febre de la Nouvelle Vague francesa.
Tots els membres d'aquest corrent defensaven el que en dèiem política d'autors, que reivindicava la feina artística dels creadors davant l'aparell abusiu dels estudis que imperava Hollywood i on el que més importava era el gènere, la productora i l'intèrpret. I és que l'actor anava quedant relegat en la figura d'un objecte més de l'obra sota les ordres del director de torn.
El que fa Mollet doncs, en el llibre és demostrar que cada actor i cada actriu tenen la seva pròpia escola independentment del gènere que interpreten o del director que els dirigeix. I ho fa a través de noms tan emblemàtics com Gary Cooper, John Wayne, Cary Grant o James Stewart. Un llibre curiós i divertit que val la pena conèixer.
Diàlegs perduts.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho tu hermano? Dímelo, te rompo la cara.
No lo sé, mamá.
Mira el sombrero del señor Biondi.
¿Qué le pasa?
Ayer estuvo en el cine. Fíjate qué pestazo. Sí, ¿y sabes quién ha sido? El redomado sinvergüenza de tu hijo se puso a mear desde la galería y debajo estaba el sombrero del señor Biondi. Tres escudos me ha costado, tres escudos, ¿lo oyes?
No ha sido él, ha puesto algo a que fueron sus amiguitos.
¡Sus amiguitos! ¡Estamos como siempre! ¡No defiendas a ese gamberro, que va de mal en peor! ¡Son dos granujas!
Doncs vinga, última audició de l'escena seleccionada avui per intentar saber el títol de la pel·lícula del que hem extret aquest diàleg perdut.
Segur que la majoria dels oients ja saben de quina pel·lícula parlem, però donem la tercera i última pista. La pel·lícula no té un argument lineal, són fets explicats que tenen lloc a llarg,
al llarg
de tot un any, és a dir, la pel·lícula explica tot un any i ens presenta molts records de la infantesa i adolescència del director, atenció, tot i que ell sempre ho havia negat. En pocs minuts, la solució. I si us sembla, acabem el programa amb dos festivals, un que acaba o ha acabat i un que començarà molt aviat, Sant Sebastià, el Palmarès, un fet insòlit, per primera vegada el premi a la millor interpretació, allò que dèiem que era única, que no era masculí o femení.
I te recordes que comentàvem, ostres, treu opcions, bàsicament perquè si tu tenies dues categories i ara en tens una, abans premiaves dos actors i ara en premiaràs un, independentment que sigui actor o actriu, mira, potser una fórmula serà aquesta,
sí,
no?
Sí, d'entrada han trencat aquest problema, aquesta dualitat, perquè en el cas de la millor interpretació de repartiment, van donar el premi a tot un grup d'actors, que va ser el de l'obra Quien lo impide. Un títol que també va guanyar el Premi Feroz Cinema al Dia de la premsa cinematogràfica i el Cipressi de la crítica internacional. Destacar també la menció especial per Eles transportan a morte, de Helena Girón i Samuel M. Delgado, i guardons bascos en pel·lícules com Mai Xabeu, d'Iciar Bollaín, o Quart Ballet, de Maider Oleaga. La Conxa d'Or a la millor pel·lícula, Blue Moon, de Lina Grigor, i la Conxa de Plata a la millor direcció, de Thea Lindeburg, per As in Heaven. Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, que era l'altre emblema d'aquest apartat. També va ser ex aequo, en aquest cas, el que deies, anirem per aquí.
Jo penso que anirem per aquí, perquè és que realment sap greu, hi ha moltes interpretacions brillants i bones, sap greu reduir-les a una al final.
El que passa que va ser ex aequo i les dues dones, perquè Jessica Chastain per Los Ojos i Flora Ofelia Hoffman per As in Heaven. I el que dèiem, hem acabat aquest festival i en comença un altre perquè el proper dia 7, el dijous, si no m'equivoco, 54a edició de Sitges, aquest any ja gairebé normalitzat en gran part, en presència particular també que hi anem nosaltres
és
i
el
també
que anava a dir.
Hi serem.
En Jordi aquest any Sant Sebastià encara no ha pogut ser, però Sitges sí, eh?
Sí.
En Jordi ja sabeu que s'hi trasllada cada any i ens porta de primera mà totes les novetats que per cert escoltava l'altre dia que deien que moltes de les sessions tenien exaurides ja les entrades en quant a públic general.
Sí, en quant a públic i jo t'afegeixo també en quant a reserva de premsa.
També.
Perquè també ha costat molt aconseguir fer tot l'organigrama de les sessions, és a dir que es torna una mica a la normalitat, al leitmotiv. Ja anirem parlant perquè la setmana que ve en parlarem i durant la setmana també aquí en aquesta casa, però és l'home llop com a tema clàssic d'aquesta dualitat que tenim interna tots, la part bona, la part dolenta, el blanc i el negre de cada un de nosaltres, i l'excusa és perquè es compleixen el 80 aniversari de l'estrena de l'home llop de George Wagner, però també el 40 d'Un home llop americà en Londres de John Landis i Aullidos de Joe Dante. Aquest leitmotiv, aquesta home llop, ha donat motiu a uns quants títols que veurem, com són L'Hombre Lobo, Bosque del Lobo, Nazareno Cruz, etc. I també un llibre que és Profanando el sueño de los muertos, d'Àngel Sala, que és el director del certamen, i que és una edició revisada i actualitzada d'un assaig que ja va sortir a l'any 2010, que va ser en aquell any el llibre oficial del festival. Només dir-te que, com sempre, Sitges té novetats, perquè cada any té novetats. En aquest cas és Woman Infant, que és una secció que visualitzarà la figura i la feina de les dones dins d'aquest gènere concret, el fantàstic.
Sí, perquè sí, sovint hem parlat, no?, que no es veu massa la presència femenina, encara menys en gèneres fantàstics, o amb qüestions molt tècniques.
Doncs aquest any em sembla que s'ha posat una mica de remei, perquè a banda d'aquesta secció hi ha moltes productors i unes seccions especials pensant i parlant de realitzadores i productores dones, i com a exemple és que la inauguració per primera vegada és un film dirigit per una dona, en aquest cas Anna Lilia Amirpour, que presentarà Mona Lisa en The Blood Moon, protagonitzada per una jove que té habilitats estranyes i que s'escapa d'un centre de malalts mentals. Afegir que ja en parlarem, que la clausura és amb El Caballero Verde, de David Lowery, que és una història sobre el nebot del rei Artur.
Caram.
I premis, també en parlarem. Noteu noms de gent que rebrà algun reconeixement: Carlos Saura, l'actriu Belén Rueda, Alice Cris, Roque Baños o Emilio Gutiérrez Cava, entre molts altres.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Vinga, entrem a l'última pàgina del guió d'avui. Només un abans, parlarem evidentment la setmana que ve de Sitges, també donarem tres raons per veure una pel·lícula i parlarem de les plataformes. Però abans del concurs donem la solució als diàlegs
sí,
perduts.
Sí, va. El títol d'avui que heu escoltat i que us hem donat tres pistes era Amarcord, dirigida per el gran Federico Fellini i estrenada l'any 1973.
Efectivament.
Anem a regalar entrades.
Sí.
La setmana passada
demanàvem fèiem també tres raons,
sí,
eh?
Sí, aprofitant l'estrena del nostre Tres Raons, us demanàvem tres raons per anar al cinema. Hem de dir que hem tingut prop de 60 respostes, evidentment totes elles vàlides, absolutament.
I tothom n'ha donat tres?
Tothom n'ha donat tres, i a més hem de dir que hi ha una sèrie d'ítems que es repeteixen molt, eh? Per exemple, la Marta diu perquè la qualitat de la imatge i el so s'ho val, perquè les crispetes tenen més bon gust al cinema i perquè et permeten desconnectar una estona.
Veus?
Aquests arguments ens els ha dit moltes persones. També la Consol deia per passar una estona desconnectada, per gaudir de la pantalla i el so i perquè no s'acabin tancant les sales del cinema.
Evidentment,
si no hi anem, doncs no acabaran funcionant. O en David que diu mirar la pel·lícula amb bona qualitat, desconnectar del món real uns moments i per canviar de la rutina, que també és veritat que dèiem que anar al cinema no és només veure una pel·lícula, sinó que és tota una experiència que dura més estona, entre que hi vas, entre que esculls, no? Si tens ganes de... Perquè veig que les crispetes als oients els agrada molt que tothom les posa, entre les raons.
Sí, tant les dolces com les salades.
Xutxes, i les xutxes també surten. En fi, d'entre tots els oients que heu participat via Facebook i via Instagram, aquesta setmana s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinemes Olot, en David Ferrer Alonso, que ens ha dit per veure una bona pel·lícula, menjar crispetes i passar una tarda diferent.
I anem per la pregunta de la setmana que ve, amb l'excusa d'aquesta estrena de l'última pel·lícula de James Bond protagonitzada per Daniel Craig. El que volem és que ens digueu quin actor de tots els que han interpretat al llarg de la història aquestes 25 pel·lícules el personatge de James Bond, quin és el que us agrada més i per què. Anem molts en Connery, Roger Moore, o Pierce Brosnan, és a dir que...
O Daniel Craig, que és l'últim, també.
Exactament.
Serveix qualsevol d'ells, expliqueu-nos per què. Ja sabeu que podeu participar a través de Facebook i d'Instagram.
I amb aquesta preciosa sintonia de fons de, precisament, de Federico Fellini, deixa-m'ho dir perquè tenia ganes, fins aquí ha arribat Contínua, Sessió Contínua. Nosaltres hi tornarem per parlar de cinema el divendres que ve.
I en Jordi des de Sitges.